Ràdio Estel.
Hola, sóc el Toni Guerrero. Ara estem junts sempre els dissabtes i diumenges a partir de les 2 de la tarda. De les 2 a les 4, a Ràdio Estel, recorda, estem i anirem més enllà.
Una producció de Grup WZ Comunicació. Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Arriba la tercera milla solidària de Sarrià. El 25 d'octubre, vine a córrer amb nosaltres a favor de la discapacitat intel·lectual. Inscriu-te a corremjunts.org i vine a formar part de la gran festa solidària de Sarrià. El 25 d'octubre, a les 10 del matí, a la plaça Sarrià, tercera milla solidària de Sarrià. T'hi apuntes? T'hi esperem. Més informació a corremjunts.org.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2 minuts i mig de 2:15. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció i la Judit Langa a la redacció. Entrem en el temps d'anàlisi de l'actualitat. El Parlament de Catalunya es constituirà dilluns, encara amb moltes incerteses. Avui, en una imprevista última sessió de la Comissió Permanent, el president Artur Mas ha defensat el sistema d'adjudicació d'obra pública que gestiona la Generalitat, un procediment que, segons ha assegurat, ha millorat els últims anys. Ha negat irregularitats i tracta de favor, i s'ha preguntat quina és la matèria que s'investiga judicialment. Des de l'oposició, uns han demanat al president de la Generalitat, com és el cas d'Esquerra, per exemple, que faci neteja o assumeixi responsabilitats. I altres, com és el cas de Ciutadans, del PP o fins i tot del PSC, que dimiteixi o, si no, que deixi de fer-se la víctima. Això li ha dit, per exemple, Miquel Iceta. El suposat cobrament de comissions per adjudicació d'obra pública és, en qualsevol cas, motiu d'una instrucció judicial que ha de seguir el seu camí. La política, precisament en virtut de la separació de poders, ha de funcionar amb aquesta independència. I ara, a Catalunya, és temps de definició en els posicionaments per una legislatura diferent al que ha estat habitual. Molts diuen excepcional. I és excepcional o és poc habitual si pensem, mirem enrere, aquests gairebé 40 anys que portem de democràcia. Les urnes van parlar el 27 de setembre, però no han aclarit si les intencions dels qui poden formar una majoria independentista, Junts pel Sí i la CUP, es poden materialitzar. El ja tan comentat diàleg, molt necessari, començarà al Parlament Si no hi ha un esperit constructiu i obert a la cambra que hem elegit tots els catalans, serà encara més difícil una negociació amb el govern espanyol o amb les institucions i els partits de l'Estat. Tenim amb nosaltres Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de la revista El Siglo. Em sembla que ho dic bé, Teresa Carreras, bona tarda.
Sí, bona tarda, bona tarda.
Benvinguda, com estem?
Ignasi, gràcies, bé, bé.
I avui, excepcionalment, des de l'altra banda del fil telefònic, ens acompanya Josep Rossinyol, que és empresari i és també membre de Societat Civil Catalana. Senyor Rossinyol, bona tarda. Bona tarda, no sé si l'hem sentit bé. El tenim aquí, sí?
Sí, hola.
Hola.
Hola, Josep.
Bona tarda, com esteu?
Hola, Josep. Okay.
Molt bé, sí, aquí estem. Bé, avui encara que hi hagi alguna distància física intentarem fer la tertúlia igual que la fem quan som tots aquí.
Fantàstic.
Bé, com valoren el que ha estat la compareixença avui d'Artur Mas, que s'ha defensat en l'àmbit polític, com és el Parlament, si vol...
Sí, deixem entrar primer el Josep.
Doncs senyor Rossinyol, endavant.
Bueno, doncs des de la llibertat que té el president de la Generalitat, doncs ha donat la seva opinió, però aquí lo important és el procés judicial. Evidentment, el procés judicial no és un procés polític, sinó que realment hi ha sospites de que sea amb el pressupost de la Generalitat s'han fet coses que no són adients. A partir d'aquí la justícia parlarà, però això no és qüestió política, és una qüestió judicial.
Uh-huh. A mi el que em sembla és que el tema fonamental és el tema del finançament dels partits, perquè el que s'ha vist clar és que el tema doncs, de les donacions és un tema legal, però el tema del finançament no està resolt i en molts anys els partits polítics no ho han volgut resoldre. Esperem que en aquesta nova legislatura això es pugui resoldre i hi hagi una nova llei. I per mi el que és més lamentable de tot és que el president Maragall em sembla que ja fa 10 anys que va dir allò del famós 3%.
Sí, 10 anys i mig, 10 anys i mig.
O 10 anys i mig, sí.
El 24 de febrer del 2005, tenim aquí.
Tens bona memòria, tens bona memòria. No, i és inaudit que els fiscals no hagin buscat, que no, és a dir, que no s'hagi començat una investigació. Hi han hagut denúncies, evidentment, però la justícia hauria d'anar més ràpida, per mi, i hauria realment de ser més justa, per tant, ser més ràpida. Sí. Perquè una justícia que no és ràpida no és justa.
Home, jo veig, si em permeteu, tres qüestions. La primera, evidentment, és la finançació dels partits polítics, que s'ha de resoldre d'alguna manera. La segona són les donacions, però la tercera no són les donacions, sinó, segons diu el jutge, sembla que pot ser que aquestes donacions són a canvi d'obra pública. Això va en contra de l'interès general, perquè estàs fent servir els diners públics per un interès privat, en aquest cas d'un partit polític. Llavors el que s'està jutjant és això. Evidentment que hem de regenerar el tema de finançació, etcètera, etcètera. Però ara, realment el que estem dient és que hi ha una mena de prevaricació per donar uns diners públics a unes empreses determinades. Sembla ser, segons diu el jutge, que és possiblement a canvi de favors polítics. I aquest és el problema. Evidentment, també hem tingut això amb el Partit Popular al Madrid, com Bárcenas, etc. I és una qüestió, un problema que el sistema polític espanyol ha de resoldre immediatament.
Mm-hmm. Encara avui he sentit que el partit que té més casos de, en fi, de corrupció continua sent el Partit Popular. Això no vol dir allò del mal de muchos contra de todos. En absolut, eh? No ho vol dir. Perquè tots sabem que en aquest país va haver-hi una etapa, allò que en dèiem la sociovergència, que no va fer cap bé en el país. I si hi ha casos de corrupció, com ara mateix apuntava el Josep, doncs realment que es digui. I no potser que ens facin anar totes les tertúlies sense saber si hi és o no hi és.
Han proliferat molt mediàticament els casos de corrupció dels partits que governen. En general, el PSOE en el seu moment, aquí a Catalunya, també amb Convergència. En tot cas, la corrupció malauradament hi és. No tots els polítics són corruptes, però segurament la preocupació dels ciutadans, en el fons, és com es pot erradicar això, com es pot aïllar, i que la política segueixi amb el seu curs.
Clar, jo el que sí que crec és que podem dir que un gran nombre de polítics no són corruptes. Això és important dir-ho. Sí, m'ho has apuntat tu, i és important dir-ho.
A banda de la presumpció d'innocència, que també
exacte,
hi ha de ser.
Exacte, sí. Però realment és una llàstima el fet que es vagi tan a poc, per mi. Sí. I que el senyor Millet, doncs, encara no hi hagi un judici per un cas reconegut.
Confés, efectivament, per
ells. Confés, sí, sí, és a dir, una cosa és el senyor Mas que diu, no, nosaltres fem tot bé i jo no hi hem d'això. Però clar, el senyor Millet ho ha reconegut, i que encara no estigui allà vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona. La justícia no funciona en aquest país.
Sí. Jo, en aquest aspecte, voldria dir un parell de coses. El primer és la qüestió de que, evidentment, la gran majoria de polítics no són corruptes, evidentment, però la qüestió no és que hi hagi persones corruptes o no, que sempre hi haurà a tots els àmbits, és evident, és una qüestió molt, molt humana, però el que hem d'establir són sistemes per minimitzar-hi aquesta possibilitat. És a dir, hi ha països com els Estats Units que quan hi detecten qualsevol possibilitat d'això, evidentment la justícia actua ràpidament. L'altra qüestió és la velocitat de la justícia. És veritat que la justícia espanyola, diguem-li, no és la més ràpida del món, però és molt garantista. Llavors hem de sopesar-hi. Si volem aquest tipus de garanties o només volem aquesta rapidesa, que a vegades...
No, Josep, no exagerem. No portem les coses amb un extrem. És a dir, jo dic que sigui ràpida, vol dir que sigui una mica més ràpida.
Sí,
no vol
sí,
dir
clar,
que
clar.
Sigui ràpida i que per això perdem una mica de garantisme.
Però, Teresa, jo dic és que si per aquest tipus de rapidesa perdo jo garanties com a ciutadà,
prefereixo
que no. No, dic la meva opinió, no dic que
sí,
tu diguis.
Sí, 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 naturalment. I en tot cas, que funcioni millor, aquest és un terme molt general, suposo que el que vol dir Teresa Carreras és que funcioni millor la justícia, i això no vol dir tampoc que els jutges ho facin tots malament. Ho fan tan bé com poden tots.
No, però és que jo vaig anar l'altre dia a fer una entrevista, vaig entrar allà a l'audiència, i realment quan entres en un despatx d'un jutge sembla que entris en un altre món. Lligalls de paper.
I això que estem en l'era digital.
Sí.
Clar, vull dir, la justícia ha de canviar. Entens? La justícia s'ha d'actualitzar, s'ha d'adequar, no pot ser que hi hagi no pot ser que passin tants dies abans de que hi hagi un judici sobre una causa.
Sí, investigar les causes. Sí, està aclarit, però és el sistema que tenim.
Clar, sí.
Potser hem de confiar-hi tots, unes vegades...
Jo no estic d'acord amb que hi haguem
de
confiar.
Vostè creu que no hem de...
No, jo...
Sí, o no li mereix confiança la justícia actualment?
Em mereix poca confiança. A mi em mereix poca confiança. I no estic d'acord amb la gent que diu que s'ha de confiar cegament en la justícia. No hi estic d'acord, perquè jo no veig per part de la justícia durant els darrers anys cap símptoma de voler posar-se al dia.
Visió crítica, senyor Rossinyol, què en pensa?
Sí, jo la veritat és que per posar-se al dia a la justícia, evidentment, depèn del Ministeri de Justícia i en aquest cas també de la Conselleria. Al final també ha d'haver-hi una intencionalitat política per dir invertir-hi els recursos suficients per modernitzar, evidentment, això dels legals i els papers i tot això es pot solventar. Qualsevol empresa d'avui dia no hi ha pràcticament papers. Vull dir-te, i amb uns sistemes de bases de dades ràpids i sobretot fiables, podem accelerar-hi aquest tipus de qüestions merament administratives. Les qüestions són les qüestions legals i de drets, saps? I de garanties. Evidentment, és que hi ha d'això. Però això necessitem, sobretot, voluntat política i que els partits polítics, tindrem que sortir el 20 de desembre, que no, a veure què surt, doncs tinguin aquesta intencionalitat i reforçar-hi la divisió de poders, que és el més important d'un sistema democràtic.
Clar, jo ja he dit que realment no n'hi ha de voluntat política perquè el tema del finançament dels partits, que és aquí un terrau, el moll de l'os, no s'ha resolt, tampoc.
No,
podria haver resolt, a part del funcionament de la justícia.
Perquè fa més de 30 anys que s'ha començat a parlar, que això és problemàtic, que s'ha de revisar, etcètera.
Sí, però t'ho imagina't, podríem fer un projecte de canviar el finançament dels partits i canviar la llei de partits. Per exemple, sempre es parla de les llistes obertes, llistes desbloquejades o algun tipus de mesura que garanteixi encara més la democràcia. I des d'això és la finançació, que sigui absolutament transparent. Agafar, també és veritat que no hem d'inventar-hi res. Podem agafar els models d'altres països i els millors copiar-los directament. Tampoc fa falta inventar-hi la pólvora.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'empresari i membre de Societat Civil Catalana Josep Rossinyol i amb la membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Senyors, creuen que aquesta última investigació que hem conegut fa dos dies amb les detencions i els escorcolls pot condicionar l'inici de la legislatura a nivell polític? Sabem que encara que la justícia sigui independent, hi ha decisions que poden condicionar la vida política.
Sí, això de que la justícia és independent també és una altra cosa a comentar. En tot cas,
si volen, potser no cal discutir això,
no,
si
cal.
Artur Mas es pot veure afectat d'alguna manera,
home,
no perquè l'hagin de jutjar per això, però sí perquè potser ja té difícil a nivell aritmètic al Parlament una reelecció d'entrada.
Jo crec que això no el beneficia, no el beneficia en absolut. Però jo crec que la gent... És a dir, jo penso que hi ha el Junts pel Sí i la CUP s'ho esperaven, perquè això ja era una cosa previsible. Per tant, que jo penso que han de tirar endavant, perquè el que vol, el que la societat va demanar el 27 de setembre és que es tiri endavant un projecte. I el senyor Mas, encara l'he sentit avui dient que ell, doncs, no... En fi, que no dimitiria. No sé si ha dit que no dimitiria, que no...
Sí, que no deixarà de banda el mandat ciutadà, sí. Ha dit. Que no se li pot demanar que dimiteixi, ha dit en una de les respostes,
exacte,
si no recordo malament.
Exacte, que
no
se li pot demanar que dimiteixi, exacte.
Quan fa pocs dies que és el candidat de la força més votada, encara que es fos el número 4.
Jo penso que ell ha de fer un pas personal. No cal que li demani el Junts pel Sí, un pas personal. És a dir, quan ell pensi que ha arribat el moment, fer un pas al costat. Mm-hmm. Perquè és que això...
Doncs...
Sí, jo ho penso així, perquè la gent el que vol és anar a fer un nou país, aquesta declaració d'independència que avui està explicant l'Ara, que s'està també ja parlant, etc. Això és el que vol la gent. I la gent també té clar... Perdona un moment, Josep. Sí. La gent també té clar que si hi ha un partit que ha fet coses mal fetes, doncs que petxugui.
Que respongui sobre això. Senyor Rossinyol.
No veig massa clar, quan diu la meva companya i amiga Teresa, o qualsevol altra persona, diu que la gent vol X, jo no crec que sigui així. Vamos, jo soc de gent...
La gent que els va votar, perdó.
Clar, exactament, sí. No? Perquè a vegades jo soc gent i també soc català.
Perdó, tens raó.
Llavors, que existeix un mandat democràtic majoritari per la ruptura amb la resta d'Espanya, tampoc crec que sigui així, perquè, evidentment, si tu agafes numèricament la gent que va votar i aquestes opcions, continua sent minoria.
El Parlament són majoria.
Un moment, sisplau.
Sí, sí, endavant.
Llavors, amb aquesta majoria del Parlament no pots canviar ni el síndic de greuges, però vols trencar un país. Pues aquí sempre estem en la diferenció, hi ha una mica un discurs, no per tu, Teresa, sinó però en general una mica cínic. Escolta, si tu per canviar-hi l'Estatut necessites una majoria reforçada i per canviar el síndic de greuges necessites una majoria reforçada, no pots trencar un país amb una minoria, una majoria no reforçada, que a més parteix d'una minoria amb vots.
No és una minoria. Realitat, això de la minoria amb vots és una cosa que us agrada molt dir, perquè és certa.
Sí, és una minoria. Home, menys de 50. Menys de 50
però
com minoria, no?
És una majoria amb escons, per tant...
Sí, però jo t'he dit... És una majoria parlamentària.
És a dir, per una decisió tan important com pot ser una declaració d'independència,
correcte,
un nou país,
correcte,
un canvi del marc legal, que això sí que seria. Senyora Carreras estarà d'acord amb això, no?
Però no pateixis, ja sabem com s'acabarà.
Vull dir que no
et preocupis. Sí.
Després ens diu com creu que s'acabarà, però digui, senyor Rossinyol.
No, perdoneu, és que el telèfon és una mica...
No pateixi, disculpi, que al no veure'l... No passa res, no? Parli amb llibertat.
Si jo per canviar el síndic de greuges necessito 90 diputats, com és possible que amb 72 pugui trencar un país? És que no té sentit. Com és possible que amb 72 diputats que parteixen d'un 47%, que jo no soc matemàtic ni físic nuclear, és menys d'un 50? No hi ha cap mandat democràtic. A més, en teoria política i sobre teoria democràtica, el mandat imperatiu no existeix. El que existeix és un principi de representació. Representació de tota la ciutadania, no només del que et vota tu. Llavors no es pot anar a un programa de màxims. Vale. I l'última cosa que volia dir, que has dit, Teresa, tu, que no confiaves en la justícia...
Poc, hi confio poc.
Sí, és veritat, però fixa't, el cas Bárcenas, el PP, la justícia, el cas Convergència, la justícia, el cas del CEDES, la justícia ha actuat, ha hagut un general de la Guàrdia Civil condemnat a presó i ha estat entrat a la presó, evidentment és lenta, però quan actua la justícia, prepara't.
Sí, que no. La justícia, de fet, no ha d'estar condicionada pel nom de les persones acusades, es diguin com es diguin. Uh-huh. En aquest principi creiem tots. Uh-huh. Una altra cosa és que s'apliqui bé...
Clar, jo en aquest principi també hi crec.
Sí.
I m'encantaria creure-hi, però veure com està formada, que el Consell General de Poder Judicial està nomenat per persones totes a dits i totes de partit d'un mateix partit, veure que hi ha tan poca diferència i tan poca independència, a mi és el que em fa dubtar moltes vegades.
Sí, clar, però jo crec que una qüestió és això que dius, que jo crec que això s'ha de canviar, igual que el... Tu dius que canten. El Consell de Garanties Estatutàries d'aquí de Catalunya té els mateixos hàndicaps que té el Consell General de Poder Judicial. Això s'ha de canviar. Però el que és els jutges, la gent que està, els jutges que estan treballant, jo crec que la seva independència ja és la seva justícia, evidentment. Però si evidentment el que és el sistema s'ha de canviar alguna cosa, és, vamos, i a més necessari. Jo crec que aquesta legislatura ja és una oportunitat per regenerar aquest tipus de coses.
Només una qüestió abans de passar a altres temes, senyora Carreras i també senyor Rossinyol, com creuen que acabarà aquest procés? Perquè quan diu vostè, tranquil, senyor Rossinyol, què vol dir?
Sí. No, jo no sé com s'acabarà aquest procés.
Però que no sembla que serà una independència en 18 mesos, com anuncien alguns?
Probablement no, perquè no és un tema fàcil i ningú ha dit mai que sigui fàcil. Mm-hmm. Per tant, que jo el que penso és que s'ha d'anar endavant i el que no s'ha de fer és perdre el temps amb coses que potser no són substancials. El tema de les cadires del Parlament, clar, segurament jo he parlat amb un dels diputats i ho troben superimportant, que l'estructura aquesta de posar-se...
Sí, de dividir en dos per si sí, no, sí. I no tant per tendències o per grups parlamentaris.
No sé si la gent això li interessa molt.
No. Al final, actualment d'aquest tipus de que el sí i no, dividir, estàs dividint realment el Parlament, la societat, i entres en un joc de suma zero que realment no és una qüestió massa democràtica. Saps? La democràcia és pluralitat, no és sí o és no. De fet, és una cosa sorprenent. Per exemple, a Suïssa pots fer el referèndum de tot. De fet, fan el referèndum per el que surti.
Sí, constantment.
Menys està prohibit fer un referèndum per tancar la confederació. Uh-huh. Vull dir, al final hi ha coses que no pots reduir a un sí o un no, perquè al final estàs polaritzant una qüestió que és molt més complexa que un sí o un no, perquè té una cantidad de variables tremendes.
Però jo crec que ho hem de convertir en un tema polític i no judicial. Per exemple, el que va dir la senyora Merkel l'altre dia en la reunió del Partit Popular Europeu,
ahir mateix a Madrid, sí.
Ahir mateix a Madrid, doncs realment és difícil. Europa no pot... no recordo exactament com
va dir.
Europa no es pot moure, etc.
No pot modificar les fronteres, la van dir, no són paraules textuals.
Però llavors jo li preguntaria, si la tingués al davant, i vostè com ho sap, què passa? Europa s'ha mogut molt ja. Vull dir que senyora Merkel...
Europa la fem entre tots, potser se li podria dir, no?
La fem entre tots, per tant, jo el que dic és... Anem més cap a una Europa política i discutim les polítiques i no tan judicial com ens porta sempre en aquest país doncs la justícia, Rajoy, etc.
Sí, però fixa't una cosa, és que Merkel diu això perquè, evidentment, les fronteres d'Europa s'han mogut, però els alemanys se'n recorden molt bé per què i com se'n mouen les fronteres. Al final, estem una Europa, per fi, després de molts segles, tota Europa democràtica, i hem de pensar-hi, jo de fet, jo soc partidari de tot aquest esforç polític que estem malgastant des del meu punt de vista a Catalunya, gastar-ho en forces d'europeisme. És a dir...
Clar, jo també,
Però no Europa, jo faig servir Europa per construir una nació nova de forma, des del meu punt de vista, igualment anacrònica, si no dic, escolta, Espanya com a país serà sobirania cap a Europa, i el meu somni és que algun dia sigui una Europa federal, evidentment.
Mira, això és el que ja fa molts anys que estem dient. El que és realitat és que en aquests moments a Europa hi ha molts diners i estan molt mal repartits. Bueno, i aquí és on hauríem d'anar, a fer política i no a dir... Perquè nosaltres ja sabem que hem de donar les regions i els països donar competències cap amunt, uh-huh, i també cap... Això ja ho sabem. Uh-huh. Però el que s'ha d'anar és a fer política.
Però tu fixa una cosa interessant, és que tu i jo estem molt d'acord en tot això. Sí, és que no jo crec...
És un exemple que hi ha en molts temes consens de fons, entre independentistes i no independentistes,
correcte,
per posar un exemple.
Sí, i aquest és un d'ells, d'Europa.
Però nosaltres podríem estar a Europa com un estat diferent.
Sí, però és que la construcció d'Europa és que els estats tinguin cada cop menys presència. No crearíem molts més estats, que no té cap sentit, saps?
Però és igual, llavors, sentit Europa, de crear un estat més.
Tu fixa't, Europa, el futur Europa s'està enfrontant a un problema que es va enfrontar a la Primera Guerra Mundial. El president nord-americà Wilson, amb els 14 punts, un d'ells va dir el dret d'autodeterminació dels pobles d'Europa. I Europa, l'experiència a partir de 1917, va ser terrible. Ara, ningú vol sentir a parlar de drets d'autodeterminació que no, són qüestions anacròniques. Ara, el que hem de buscar és realment una Espanya nova, regenerada, europea, i amb els ciutadans que siguin el centre d'Europa.
Jo crec que quan gent, com en aquest cas tu, Josep, i saps que t'ho dic amb respecte,
sí,
deixeu d'utilitzar la paraula trencar, i utilitzeu altres paraules, adequar, per exemple, veure una nova cara d'Europa, llavors serà quan passarem a ocupar-nos dels temes importants. El tema dels refugiats serà un dels temes que més canviarà la cara d'Europa.
Ara precisament volem entrar-hi, i sí, si els hi sembla, ja no ens allarguem més, perquè ens queda poc temps.
Doncs anem als temes de fons.
Puc donar una pinzellada només? És que, és que el llenguatge, jo el faig servir el que crec que és el d'adient, saps?
Sí, com tothom, com tothom.
Que sigui bo o dolent, saps per ser, saps?
No,
igual que hi ha un llenguatge dels independentistes que jo, que no m'agrada el que diuen, el llenguatge, no parlo, no del missatge, sinó el llenguatge.
El llenguatge, sí.
Evidentment, jo puc servir un altre i és igual de vàlid, de legítim.
Sí. No, el que vol dir la senyora Carrés és que no comparteix, no, aquestes paraules.
Gràcies, Ignasi, per fer-me de portaveu.
No faig de portaveu de ningú, però sí, intentem una mica aclarir algunes coses quan hi ha malentesos. Només hem de recordar que comença la legislatura formalment dilluns amb la Constitució del Parlament i que veurem com evolucionen les coses. Segur que en algun moment caldrà diàleg, més enllà d'aquests propers 18 mesos.
És que cal de diàleg, és que la política és negociació i diàleg.
Sí. I a l'art del possible.
Sempre igual que el diàleg no proposi aconseguir màxims d'una part o d'una altra. És a dir, aquí no, diàleg no significa anem a dialogar per arribar al meu fi, sí o sí, com si fos una fatalitat històrica. Això no és diàleg.
Per exemple, la senyora Arrimadas va proposar a l'oposició una cimera. El senyor Iceta ha dit que no es volia reunir amb la senyora Arrimadas.
Sí, bueno, els partits polítics ja saps com van.
Llavors, això...
Jo tinc l'avantatge de no ser cap partit polític. Tenim l'avantatge de poder criticar a tothom, saps?
Aquí, evidentment, acollim en aquesta tertúlia tothom. Els que no són de cap partit polític, com és el cas d'avui, i els que ho són, també, sense cap problema. Bé, senyors, el drama dels refugiats ens continua preocupant. Avui el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, ha anunciat que Rússia i Jordània han acordat coordinar les seves accions a Síria. Hi ha uns moviments liderats per Rússia que han topat en aquestes últimes setmanes amb la política dels Estats Units a la zona, perquè aquí hi ha hagut una gran confusió internacional sobre el tema de Síria, que en part està propiciant que la guerra s'allargui i, per tant, que la guerra sigui el problema central, no?, d'aquests refugiats que fugen de la guerra, precisament. Potser aturar-la és la gran prioritat. És una pregunta òbvia,
no,
però...
No, confusió, jo crec que no, que hi ha posicions polítiques molt clares.
Potser confusió en el sentit que al principi semblaven els rebels els bons.
No, és que a dintre de Síria hi ha una guerra de molts contra molts, i, a més, quan una guerra de molts contra molts té a sobre les grans potències internacionals que estan interessades en aquell territori per qüestions econòmiques, etc., fa que aquesta guerra sigui molt més difícil aturar-se. I crec que és el cas de Síria, en aquest cas.
Sí, senyor Rossinyol, ja anem acabant.
Sí, mira, m'agradaria parlar-hi molt d'aquest tema, però vamos, diré dues coses bàsiques. Primer, en Rússia està fent servir Síria com per tornar a ser una potència mundial, inclús és una exhibició tecnològica
davant
dels Estats Units. Si tu agafes i entens una mica de tema militar, aquests senyors han posat un avió que es diu Sukhoi 34, que és l'avió d'atac més modern del món, per a una gent que no té ni avions ni sistemes antiaeris. Per què han fet això? Per donar una demostració. Per què han llançat missils des del Caspi cap a Síria? Per dir als Estats Units, escolta, jo també ho tinc. Estan fent servir una guerra que la pobra gent està sofrint per donar això, igual que als Estats Units. Això no estic... Però també és veritat, és que l'esforç bèl·lic d'Estats Units, de França, de Rússia, no és per agafar-hi i agafar uns terrenys que siguin com es diu, per protegir la gent. És a dir, tu agafes un territori i el protegeixes militarment perquè els refugiats tinguin allà cobertura. No, es dediquen a fer els objectius militars però no pensant en els civils. I això realment és el més punyent, perquè podíem fer al nord de Síria, en frontera amb Turquia, una zona tapón, que no sé com es diu en català, i allà els refugiats que estiguin protegits. Però això no es fa.
No, però jo vaig explicar en un reportatge que vaig publicar al Siglo que la gent en principi no vol estar en els camps de refugiats. A Turquia, que hi ha 2 milions de refugiats, només el 20% estan en camps de refugiats.
Sí,
i quins arguments et donen la gent? Que no tenen esperança i que, a més, estan molt més controlats si són de l'oposició.
No, no, jo em refereixo al territori sirià, eh? No em refereixo a Turquia. Eh? Ah. Si tu agafes militarment, pots agafar uns 100 quilòmetres cap a dins des de Turquia, saps? I aquí no passa ni l'ISIS ni ningú, saps? Mm. És a dir, i això es pot fer militarment, però clar, també no és desvoluntat, perquè al final només dediques a bombardejar els teus propis interessos perquè o perquè estàs a fort de l'Assad o en contra, al final la gent, què passa? Però, doncs, evidentment ha de fugir-hi.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Josep Rossinyol. Avui ens ha acompanyat des de l'altra banda del fil telefònic. Esperem poder tornar-lo a veure aviat aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu-siau. Josep.
I gràcies, Teresa Carreras, també per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Fins una altra. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí. Recordem que, a banda de la notícia del drama dels refugiats, també avui és important pensar en el final del Sínode dels Bisbes. Demà, amb la redacció del document final, que aclarirà algunes coses, tot i que deixarà obertes altres qüestions. Diumenge, a la missa de Cloenda a les 10 del matí, presidida pel Papa Francesc. I també recordem que hi ha una situació d'alarma a la costa del Pacífic, a Mèxic, amb l'huracà Patrícia. De moment, 50.000 persones evacuades. Ho deixem aquí, que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.